El Madrid, si això passa, el Girona acabarà setè i per tant tindrà dret a disputar la Conference League la propera temporada. Mitchell recupera pel partit Ivan Martín i Riquelme i té el dubte de Juanpe i assegura que han d'anar a guanyar l'Osasuna sense complexos.
Culpa meva, perquè les últimes setmanes he preparat els partits d'una manera més tranquil·la. No...
Aquest no era el document de Mitchell que volíem escoltar, que en qualsevol cas deia doncs, això, que han d'anar per l'Osasuna a guanyar el partit i que quan ho han fet doncs, han aconseguit bons resultats. Els gironins estaran acompanyats al Sadar per més d'un centenar de seguidors, que ahir van arribar a la capital navarresa, i si hi ha classificació europea, està previst que l'equip ho celebri demà amb l'afició.
De fet, hi ha 5 equips implicats en aquesta lluita per la plaça de la Conference League i tots els partits, i evidentment també l'Osasuna Girona, juguen a la mateixa hora, 6:45. La segona part de la jornada arrenca a 9:00 amb els partits amb equips que lluiten per salvar-se, entre els quals hi ha els rivals de Barça i Espanyol, els blaugrana que visiten el Celta a Balaïdos i els blanquiblaus s'acomiaden de primera divisió a casa contra l'Almeria.
Sí, i ho faran amb una acció de protesta contra els arbitratges que segons el club els han perseguit al llarg de la temporada. Les penyes repartiran guants negres entre l'afició i s'ha fet una crida a que tothom qui vagi a l'RCD Stadium ho faci vestit de negre en senyal de dol per la justícia esportiva. Pel que fa al Barça, la novetat és que viatja a Vigo amb 4 jugadors del filial i sense Busquets i Jordi Alba, que ja s'han acomiadat del club, i també es perden el partit Valde, Pedri i Araujo. Xavi ha explicat que volen acabar la Lliga donant una bona imatge, conscients que el partit és dramàtic pel rival, i sobre una possible arribada de Messi ha insistit en el seu desig que l'argentí es decideixi per tornar al Barça.
Estoy expectante, ¿no? Porque además he ido hablando con él, tengo muy buena relación y me gustaría, sí, me haría especial ilusión, ¿no? Ya no solo como entrenador, sino como culé, y me haría ilusión, sí, que viniera, pero es una decisión más suya, más personal y entendería cualquier escenario.
Doncs a l'espera el tècnic del Barça del que decideixi Messi, que ahir va jugar el seu últim partit amb el PSG i ho va fer entre xiulets. El club francès va fer públic en un comunicat al final de l'etapa de l'argentí de Messi al Parc dels Prínceps i es va haver d'acomiadar amb una derrota per 2-3 contra el Clermont.
Però encara no se sap on va, eh?
Encara no se sap on va, tothom el vol, el Hilal, l'Inter de Miami, el Barça per descomptat, però l'argentí decidirà en principi aquesta propera setmana el seu destí.
L'únic que sabem és que Leo Messi ahir es va acomiadar xiulat des de París. Bé, derrota, per cert, del PSG en un partit absolutament intranscendent perquè ja era campió de Lliga. I ja que parlem de futbol internacional, l'altre moment clau des del punt de vista esportiu, que a més va coincidir amb la final de la Champions femenina, va ser la Cup que va guanyar el Manchester City de Pep Guardiola, va sumar aquest altre títol i després d'haver guanyat ja la Premier i a molt pocs dies de la final de la Champions. Va guanyar aquesta copa en el derbi contra el United i tot això a les portes d'aquesta final que podria comportar un triplet als de Pep Guardiola. I al marge d'aquesta qüestió, aquest cap de setmana el motor agafa protagonisme amb el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Montmeló, i hem explicat les complicacions que hi ha hagut pel que fa al trànsit a causa dels accessos als circuits de Barcelona-Catalunya. De fet, ara mateix, a 9:00 del matí, hi ha fins a 2 quilòmetres de retencions a l'entrada de Montmeló a la BB-5003, a la C-17 també hi ha circulació amb retencions de fins a 1 quilòmetre a Parets del Vallès. Tota la zona de Parets, de Montornès, de Montmeló està complicada pel que fa al trànsit, com sempre amb el circuit de Montmeló, amb la Fórmula 1. Pel que fa a la vessant purament esportiva, de moment Max Verstappen no afluixa i avui surt des de la primera posició a la cursa que comença a 3:00 PM. En té més detalls Quim Salvador. Quim, bon dia.
Bon dia. El líder del Mundial ha estat el millor a totes les sessions d'entrenament i té la posició preferent de sortida. Max Verstappen és el gran favorit per la victòria.
I felt very comfortable in the car.
M'he sentit molt còmode dins del cotxe i quan et sents així pots realment buscar el límit. Espero fer una bona sortida i tenir un primer revolt net. Després d'això, el nostre ritme de cursa és molt fort. Espero que no passi res boig.
Yeah, nothing crazy will happen.
El madrileny de Ferrari, Carlos Sainz, segon a la graella, buscarà el primer podi de la temporada i Fernando Alonso arrencarà 8è després d'haver comès una errada a l'inici de la Q1 que va fer malbé el seu Aston Martin. L'asturià espera que es compleixi la previsió de pluja per intentar la remuntada. se superaran amb escreix els 100.000 espectadors, xifra que ja es va assolir ahir al circuit de Barcelona-Catalunya.
Ara són les 9:04. Gràcies, Quim. Oriol, acabem amb un parell de punts, va.
Sí, d'una banda, el Barça de futbol sala ha començat amb pas ferm el camí cap al títol de Lliga i ahir va guanyar el primer punt de les semifinals amb una victòria contra l'Inter per 2-0 i l'altra, que la temporada que ve hi continuarà havent quatre equips catalans a la Lliga CB de bàsquet, perquè el Força Lleida va quedar eliminat del playoff previ a la Final Four per 83-90 contra el Valladolid.
Ara són les 9:05. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1. Si tens més de 55 anys, ganes d'adquirir cultura i aprendre coses noves, pots associar-te a Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barcelona, on gaudiràs de conferències i seminaris d'història, música, ciència, art i molt més.
També organitzem viatges i sortides culturals. Informa't en el carrer Casanova 36, al 93-451-6040 o a la nostra web augbcn-ub.org.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Aquesta primavera estrena llit amb Grupo Todo Plano.
Sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. A les botigues Grupo Todo Plano tenim matalassos de primeres marques com Som Pura, entre altres.
Descobreix a les nostres botigues de General Mitre i Pau Claris la nova col·lecció completa de Som Pura, número 1 de molla ensecada, segons els consumidors.
La botiga més propera a grupotodoplano.com.
El 3 i el 4 de juny t'esperem a Torrelles de Llobregat per tornar a gaudir de la nostra fruita preferida.
43a Festa de la Cirera, un cap de setmana ple d'activitats, tallers i espectacles per tota la família.
Mercat de venda de cireres i altres productes locals, mostra d'arts i oficis, ruta gastronòmica, passejades per la natura.
Més informació a festacirera.cat.
Quina és la llavor que deixem en aquest planeta?
Joyce Di Donato i il Pomodoro presenten el projecte Eden al Palau de la Música Catalana. Músiques de Cavalli, Wagner, Mahler, Händel i altres compositors que repensen el nostre lloc al món i a la natura.
El 6 de juny, a les 8 del vespre, Natura i Música a la Sala Modernista. Entrades a palaumusica.cat.
Experimenta el sabor únic i el caràcter de la garnatxa negra de la Terra Alta amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Massaluca negra de vins de relat, Mater Teresina del Celler Pinyol i Adalta negra de Terra Remota. 6 excel·lents vins negres valorats en 125 euros ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9:07.
Se la queda Payor, que fa la centrada. Alexandra Pop i el gol. Graham, que la deixa a l'interior de l'àrea per Aitana. Estaven fora de joc. Molt bé, el gol. Aitana, arribant a la línia de fons, fa un retall. Ara la centrada, a punt d'arribar. Gol! Continua viva Mariona. Mariona se li ha escapat, però xuta la rol. Fa gol! Som-hi, Alexia. Ben fort, amb orgull. I ben amunt!
Òbviament, per l'afició, que l'any passat es va desplaçar massivament a Turí, com aquest any, brutal. I res, és el que tocava, agafar-la, aixecar-la per tothom i per tot el que estem creant, que crec que és magnífic i molt bonic.
Doncs això és el que va passar ahir a Eindhoven amb la final de la Champions femenina, que va tenir de tot, va tenir de tot. Va tenir l'emoció d'un èxode blaugrana i català cap a una de les grans ciutats dels Països Baixos, amb fins a entre 8 i 10.000 persones desplaçant-se creuant Europa per rebre una final de futbol femení, que això ens ho expliquen fa, ja no dic 10 anys, ens ho expliquen fa 2 i tampoc ens ho creiem. I va ser una imatge increïble la que es va viure a Eindhoven i amb un partit, amb una final que va tenir, efectivament, de tot, amb una mitja part que sembla que la cosa estava perduda i una remuntada espectacular que converteix el Barça femení en un dels grans equips de tots els temps del futbol femení, en punta de llança d'aquest canvi de paradigma ara ho dic d'aquesta manera i em fa riure perquè ara sembla un cliché això del canvi de paradigma, però bé, en aquest cas és així, no estava preparat ni ho està la Lliga Espanyola, no ho està la UEFA, que malgrat tenir un estadi dels de primer nivell ple fins a la bandera, va decidir posar un partit que és una final de màxima competició a les 4 de la tarda, que des del punt de vista esportiu no té cap mena de sentit, però així estem, agafant a tothom amb els pixats al ventre aquest canvi de mirada respecte al futbol femení. Ivan Guerra, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si vas veure alguna cosa al partit, eh?
Vaig veure només el resum, no he vist. Però el que més m'impressiona és precisament el que deies, la quantitat de gent que mobilitza ara el futbol femení, que és una notícia
fantàstica. Ahir va ser una barbaritat, Ivan. O sigui, estàvem allà i era una barbaritat. Bueno, saludo la resta, eh? També Carles Fernández, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Hola, ens acompanya també la Milagros Pérez Oliva.
Què tal?
Bon dia, Milagros. I també des de Madrid, Tània...
Des de Madrid.
Vale, és que tinc el dubte, ara
bon
ja
dia,
no sé
bon
quan
dia.
Et saludo, on estàs? No, va ser impressionant.
Ho vas passar
no?
bé ahir, eh? Ens no, ho vam passar bé tots, escoltant-vos, la veritat.
Va ser un gran dia, des d'aquest punt de vista, o sigui, i va ser impressionant veure arribar aquesta quantitat de gent. I una cosa important és que fa un any hi va haver 15.000 seguidors del Barça anant a Turí a veure la final de la Champions, que el Barça va perdre. Alguns creuen que precisament va perdre per aquesta excitació col·lectiva que hi havia, que les jugadores van sortir a saludar fins i tot des del balcó de l'hotel una estona abans del partit. Bueno, en fi, una desestabilització mental, perquè la cosa, ostres, va ser molt grossa. I dic que ahir, per mi, el que em sembla transcendent és que Eindhoven no és Turí. No és Turí ni per distància ni per preu. Llavors, els que consideren que tot això del futbol femení i del Barça femení, doncs en general és una moda, és una cosa molt anecdòtica, ahir va haver gent fent un esforç molt gran, per anar a veure a Eindhoven la final de la Champions. Hi ha gent que va fer 21 hores de carretera amb autocar per arribar fins allà. Hi ha gent que va dormir amb els preus que valen els hotels, per exemple, a Eindhoven o a Amsterdam. No és el mateix que Turí, des d'aquest punt de vista, amb la facilitat que hi havia per arribar-hi. Per tant, el que es va viure ahir és diferent. I a sobre, efectivament, el resultat d'aquest partit que va ser, en fi, que va tenir tots els elements. Avui, que se celebrarà ara precisament davant de l'afició aquesta consecució de la Champions, al costat de, què tal, Oriol?
Hola.
Bon dia de nou.
Bon dia.
Davant de l'afició, en una cosa que és molt vintage.
Sí.
Que és tornar a la plaça Sant Jaume. És una cosa que fa 20 anys que no veiem, perquè el Barça en el seu dia va decidir que Sant Jaume s'havia quedat petita per aquestes celebracions i avui tornen a anar.
Sí, de fet jo personalment no ho havia viscut mai. Està previst que l'equip arribi...
Ja comencem?
Ventari d'actualitat per començar el diumenge. Vinga. Bon rotllito.
Aviam.
Amb les edats del personal. Ja.
Escàndol,
ja. No sap ni qui és Cruyff, ni qui és...
Sort que té. És d'aquest segle?
Sí, noi.
Ha nascut aquest segle?
Sí, noi.
Aviam, coses importants. L'equip arribarà en autocar fins a la Via Laietana, confluència amb la plaça de l'Àngel, i farà a peu el tram final fins a la plaça pel carrer de Jaume I, que és... però no es farà l'entrada pels aficionats. També es farà pel carrer de Ferran i el carrer del Bisbe, i deixarà els altres accessos a la plaça com a vies d'evacuació i per als equips d'emergència. Això per qui tingui previst doncs, anar a aquesta celebració al balcó de l'Ajuntament.
Deixa'm preguntar-li al Martí si això que ha d'haver-hi pluges al llarg del dia d'avui afecta Barcelona o no?
No, en principi no. La costa queda al marge. Si arriba algun núvol una mica més més potent, podríem dir més gris, més amenaçador, no hauria de passar d'aquí a la ciutat, a la capital catalana. No esperem que plogui avui, aquesta tarda. Terra endins, sí. Compte, és cap de setmana, mobilitat complicada amb aquestes tempestes que ja estem veient que localment descarreguen amb força.
Bueno, aquesta nit passada, aquesta matinada, ha caigut molt fort a l'Ebre, no?
A l'Ebre sí, a l'Aldea, però a pocs quilòmetres, per exemple, a l'Ametlla de Mar, ni una sola gota. Ha estat una tempesta molt local en aquesta zona, entre Tortosa i l'Aldea. L'estació del Servei Meteorològic de Catalunya de l'Aldea al Baix Ebre ha donat 56 litres per metre quadrat en res, en dues hores.
I al costat, zero.
No, igual, sí, a pocs quilòmetres, em sembla que són 10, 12, 15 quilòmetres a l'Ametlla de Mar, ni una sola gota. Molts observatoris de l'Ebre al voltant de 10, 15 litres per metre quadrat, l'Aldea 56, però hi aterrassen, queien 58, ni la meitat pràcticament a Sabadell, i a Barcelona ni una gota. O sigui que són aquests xàfecs que diem molt irregulars, que es van repartint per barris. Sí que és veritat.
Avui
que...
serà així, eh?
Sí.
O sigui que pot ser que si et toca et cauen 50 litres al damunt i si estàs al costat igual no notes res.
Sí, 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 aquesta distribució molt irregular, són tempestes que es formen amb convecció de l'aire, en aquest cas, doncs, en zones sobretot de muntanya, prelitoral a partir del migdia, Pirineu Oriental, compte avui, si esteu fent muntanya o ho teniu previst fer ara cap a la zona del Ripollès, Alta Garrotxa, espavileu perquè a partir de quarts de 12 a les 12 pot començar a ploure amb ganes en aquesta zona. A més, hi ha molta activitat elèctrica, llamps i trons, tempestes que poden ser fortes, és diumenge, hi ha molta gent doncs desplaçant-se pel país, amb carreteres que poden veure sobtadament doncs, la circulació complicada amb aquests patacs d'aigua. Avisa en aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya de 20-30 litres per metre quadrat en només mitja hora. I seguint la mateixa dinàmica dels últims dies, sembla que començarem la setmana que ve, o sigui que matins més tranquils, aprofitem aquestes més estones de sol que tenim, i a la tarda, però ja s'avancen al migdia, hora de dinar, ruixats i tempestes. Bona notícia per la sequera, tot i que continuem sense poder anunciar una llevantada de pluja més fina, d'anar fent durant moltes hores, que ens pugui fer ploure doncs, de 50-100 litres generals, no locals, com estem tenint últimament.
Un quart de deu, gràcies, Martí.
Fins ara.
Deixeu-me saludar una persona que hi venia a aquesta tertúlia, que segurament és la persona de tots els tertulians que coneix més això del futbol femení, perquè entre altres coses ho practica, i que ahir segur que va estar enganxada a la tele, perquè crec que no va anar a Eindhoven. Hola, Maria Vila, bon dia.
Bon dia.
No hi eres a Eindhoven, no? T'hagués vist per allà.
No hi era.
Val. Què?
Ja com... m'hauria agradat, ja, però no. A més, aquesta hora realment és una mica desastrosa, perquè llavors no pots fer plans, o fas plans per dinar i ho mires amb qui has dinat, o has de marxar corrents. Però, bueno, molt contenta, la veritat.
Bueno, això de l'hora s'ha de plantejar. O sigui,
sí.
Em sembla que és la demostració que ha anat tan ràpid diguem-ne l'interès i aquesta mena de passió pel futbol femení que, no, que ha agafat absolutament descol·locat les pròpies organitzacions, inclosa la UEFA, que l'any passat ja va tenir una demostració, que és que el Barça era capaç de moure 15.000 persones i en aquesta ocasió ahir hi havia la teoria per allà a l'entorn periodístic que si l'havien posat a les 4 de la tarda era pensant que si ho feien més tard la gent s'hauria de quedar a dormir i llavors hi hauria menys interessada en quedar-se a dormir perquè és més car, però vaja, veient la mobilització que va haver-hi, em sembla que a la gent li era igual quedar-se a dormir, no quedar-se a dormir, anar endavant, anar endarrere, pujar amunt o pujar avall.
Coincidia a més amb la final de la Copa Anglesa, que és una cosa que si t'interessa el futbol, doncs potser també hauries volgut veure.
Mm-hmm. Sí, sí. Sí, sí. Com ho vas viure, Maria?
Doncs la primera part molt malament, suposo que com tothom, però crec que també va estar bé, perquè s'havia generat tota aquella expectativa i aquell primer gol tan d'hora va fer, jo crec, rebaixar una mica tota aquesta bogeria. Amb el segon, molt malament, per la sensació que l'equip estava com adormit, i jo no hi confiava gaire, la veritat, en la remuntada, per com estaven anant les coses a la primera part. I va ser de seguida, no sé què els van fer a la mitja part, no sé què va passar, però poder remuntar això em va semblar espectacular.
Feies un tuit dient si haguessin sigut a l'equip masculí no l'aixequen en aquest partit.
Jo crec que sí, perquè hem vist com van les mitges parts al Barça masculí, que és una mica el contrari, si és que surten endollats a la primera part, no sé què passa a la segona, a la mitja part, no sé quina mena de discurs fa Xavi al vestidor, però surten encara més decaiguts a la segona part, normalment, del que hem vist aquesta temporada. I em semblava que no, que segurament els nois no ho haurien fet. Amb un afegit, a més, que crec que hi ha molt aquesta consciència, que és el de sempre, de veure Aitana després fent-se fotos amb absolutament tothom, amb tota la paciència, que elles tenen molt clar que són un referent i que són un exemple per molta gent. I no, aquesta publicitat del Barça, que deia l'exemple d'una generació o el referent d'una generació, i és que és exactament això. I jo crec que aquest pensament els devia pesar també a la de dir, no, és això, no pot ser, no ens hem deixat marcar un gol al minut 2 o al minut 3, hem de remuntar-ho com sigui.
Sobre això, a mi crec que el més significatiu d'ahir, més enllà del títol, no? Que el títol és importantíssim, converteix aquest equip en un dels grans de la història, perquè ja ha col·locat el Barça en el tercer del rànquing dels equips que han aconseguit la Champions femenina, després de l'Olímpic de Lió, que és com tot poderós i ha tingut una era de domini absolut, i del Frankfurt, no? I estava a la zona dels que tenen dos títols, no? Però més enllà d'això, evidentment ara mateix és l'avantguarda, diguem-ne, d'aquest canvi de pensament al voltant del futbol femení. Però el que deia ahir, amb el que semblava més significatiu, veient a la gent que anava fins a Eindhoven, és que el que vèiem ahir era la construcció de la identitat. És a dir, quan una cosa hi vas una vegada a un camp de futbol i et pot interessar una sola vegada i llavors ja la següent partida no t'interessa gaire i és una cosa, bueno, aquí és interessant però no passa res. Quan reiteradament veus que famílies han decidit anar a una final i a l'altra, quan veus que els nanos els genera una certa il·lusió, allà és on es forja aquesta identitat col·lectiva, no? El de comunitat. I això està passant amb el Barça femení, que és el més difícil que pot passar, no?
A mi hi ha una cosa d'això que em preocupa relativament, i és fins a un cert punt una paradoxa, que és que ara molts nois i nens i nenes joves s'han pogut enganxar al futbol femení perquè poden veure tots els partits gratuïtament a casa seva, a través de YouTube, a través en alguns per TV3 que també els ha retransmès, i això és una cosa que jo em vaig criar i em vaig enganxar al futbol així. Els partits del masculí abans n'hi havia un a la setmana que es feien obert, o potser dos. Clar, això, si el futbol femení segueix aquest auge, i tot fa pinta, perquè només cal veure les xifres, es passarà com el masculí, que llavors els partits deixaran de ser en obert, i per tant hi haurà tot de gent que es perdrà pel camí, perquè ara, i tu, Xavi, tens fills, i segurament et passa que si tu no pagues com a pare l'abonament del futbol, és que els nens estan molt més interessats en el futbol femení, tenen molt més per la mà que no pas en el masculí. I no sé quan pot durar això, però de moment, bueno, clar, s'ha d'aprofitar i s'ha de gaudir de totes, i jo crec que és el que estem fent. I el partit d'ahir, sense aquesta èpica, és a dir, jo crec que l'èpica que va comportar va enganxar encara més gent de la que ja hi havia.
Bueno, de fet, sobre això que deies, és la... jo he tingut l'ocasió d'anar a l'estadi en algun dels partits, al Camp Nou, veient el Barça femení. Crec que és com la versió agradable en tots els seus aspectes del Barça. O sigui, un públic molt familiar, un públic que està animant tota l'estona, un públic que s'ho va passar bé i que no té ni les tensions ni a vegades els excessos del futbol masculí des d'aquest punt de vista, no? I a més, un equip que juga bé, que guanya, clar, és que té tots els elements per sumar adeptes, no?
Molt familiar i molt femení, que això també és una cosa que s'ha de tenir en compte. Jo, per moltes, al Camp Nou la cosa està bastant controlada, però per moltes dones anar a un camp de futbol és a veure un partit masculí, és un ambient certament hostil. I això, clar, el femení no passa. Hi ha moltíssimes noies, a més també joves de 18, 20 anys, que també s'hi han enganxat. I en aquest sentit jo crec que és infinitament més còmode per tothom presenciar un partit del femení que no pas del masculí ara mateix.
Permets un segon, Maria, perquè tinc en línia la mare d'Alexia Putellas, amb qui ahir parlàvem. T'acabes de genollar ja, no? Ara mateix al telèfon. Sí. Elisabet Segura, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ahir et saludàvem allà al camp i ens deies, avui arribaré a l'hora, no? Que era una qüestió que et tenia sense son, perquè l'última ocasió havíeu arribat tard, no?, a l'estadi. Ahir vas arribar puntual, eh?
Sí, ahir una hora i mitja abans ja estàvem sentats a la nostra...
Una hora i mitja abans, per si de cas, eh?
Això és una mare.
Vam anar a l'altre extrem, eh? Una hora i mitja abans.
Sí, ho tenia clar. Alexia em va comentar, mama, sí, a quina hora entrareu? Entrarem els primers. Diu, quan surti escalfar, et buscaré jo. No falta que em busquis perquè estàvem sols allà.
Hi havia... No, pràcticament éreu vosaltres, no? Vosaltres i ella sortint escalfant.
Començàvem a entrar. Molt bé, la veritat que molt bé.
Ahir parlàvem amb l'Elisabet i ens deia que estava molt nerviosa, que ho passava una mica malament amb aquestes coses. Com va anar el partit? Perquè, clar, com ho comentàvem amb la Maria Vila, un partit que no semblava que anés pel bon camí, eh?
No, la veritat que quan ens va embarcar el segon gol, allà va donar un bajón a tots increïble. No sé què va passar a la mitja part en el vestuari, però quan va sortir va ser allò, no sé, va fer un subidón a tots que, bueno, vam embogir tots.
Bueno, aquells dos gols són fantàstics, eh? Els de la Patri Guijarro. Sí. Són la clau.
És que no podia ser una altra que la Patri.
Sí, per què?
O perquè m'encanta a mi la Patri.
T'encanta per què? Per entrega?
Com persona, com futbolista. És d'aquelles persones que està en un lloc que no se li veu, o no se li dona el que fa, m'encanta.
L'Elisabet Segura, i parlàvem una estona abans del partit i la preguntàvem, òbviament, per Alexia Putellas. Alexia Putellas, la millor jugadora del món, clar, ha tingut un any molt difícil, són pràcticament un any lesionada, o molts mesos lesionada, en tot cas. De fet, la lesió crec que va ser el juliol, una lesió molt greu, de les pitjors que pot tenir un futbolista, no? I ha sigut un any molt difícil, i ahir preguntàvem, jugarà, no jugarà? I vas dir, està al 100%, això ja és decisió del tècnic, no? del míster. Va jugar. Com va ser per ella aquest... Perquè va entrar al minut 89, si no recordo malament. Com va ser per ella? No sé si vas poder parlar-hi.
Pues la veritat que no ho hem pogut parlar.
No he pogut parlar encara?
No, he parlat molt, molt poquet. Vull dir, vaig veure després al final, vaig baixar baix, vaig estar abraçant-la, però del tema partit vam parlar molt, molt poquet, molt poquet. Estava molt feliç, molt contenta, ha sigut un any molt difícil. S'ha acabat portant-se la copa tot l'equip i ella... i això és el que compta, ara el passat és passat i ara reforçar i anar tirant endavant.
On ets ara mateix, Elisabet?
Doncs mira, ara estem a l'hotel amb tota la colla d'amics i família, que ens quedem aquí fins dilluns fent turisme.
Què dius ara?
Sí, sí.
O sigui, a la celebració de Sant Jaume no hi seràs, eh?
No hi serem, perquè nosaltres tenim els bitllets des de gener.
Ah, carai. D'acord. Està bé,
sí. Estem sempre superavançats amb tot.
Sí, que us quedareu fent turisme per Amsterdam, està bé.
Sí, ara ens anem a Amsterdam i, bueno, ja ho celebrarem familiarment quan arribem.
No hi ha hagut ressaca, doncs, avui?
Bueno, deixem-ho aquí.
Val, una miqueta sí, doncs. L'Elisabet Segura és la mare de l'Alexia Putellas, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
5 minuts per 2:15 de 10 del matí. Volies afegir alguna cosa més, Maria?
No, home, si van comprar els bitllets del gener, tenien molta confiança ja que arribarien a la final, però realment l'Alexia ho va prometre i així ha estat.
Sí. Bueno, és una de les imatges també, no?, per acabar de fer el relat èpic de la jornada d'ahir, no és només la consecució del títol, aquest desplaçament, l'èxode culer cap a Eindhoven, sinó també el retorn d'Alexia Putellas, no?, en una final de la Champions, encara que fos el minut 89 i amb el partit ja en principi, tot i que, a veure, aquestes coses sempre poden acabar, pot passar qualsevol cosa, però amb el minut 89 de partit per poder viure des de la mateixa gespa la consecució del títol. Per ella important, sens dubte, perquè, com dèiem ahir, Alexia s'ha convertit en un símbol, igual que Aitana, no? D'una pila de gent, ja no només nenes, sinó nens, també que porten la seva samarreta. I això canvia moltes coses.
No, i la cara de patiment durant tot el partit, no només perquè estàvem a la primera part, no només perquè estàvem perdent, sinó per aquella, i se li veia la cara, aquella frustració de no poder saltar el camp ella i donar un cop de mà. Al final, sortosament, es va resoldre sense necessitar-la, però contenta també que pogués gaudir els últims minuts vestint la samarreta.
Una abraçada, Maria.
Igualment, cuideu-vos molt.
Has d'afegir alguna cosa més, Oriol, del tema de la celebració?
Doncs que estarà... Vaja, que els actes tindran lloc entre la Forquilla, que van tret 5:45, i pràcticament les 8, perquè a les 6 hi ha prevista la recepció a la Generalitat per part del president Pere Aragonès. La rebrà el Pati Gòtic, els hi farà allà la recepció i després l'equip ja creuarà la plaça Sant Jaume per ser rebut per l'alcaldessa en funcions Ada Colau i fer la sortida al balcó. Doncs, per
el balcó és més que ho dubtàvem aquest matí, perquè ara ja fa tants dies que no passa. La sortida al balcó és el de l'Ajuntament?
El de l'Ajuntament, correcte.
Ah, d'acord. És que mira, teníem el debat i no estava segur.
És el segon punt de recepció amb tota l'afició a la plaça Sant Jaume, que serà també una imatge d'aquestes sense precedents, perquè l'altra Champions pràcticament no es va poder celebrar.
No,
és a dir,
en pandèmia.
Hi havia el camp, estava de porta tancada, sense públic. A més, va ser un partit que no va tenir l'èpica del d'ahir, perquè el Barça es va avançar molt d'hora, al minut 1. Per tant, la Champions d'aquest any de tots els ingredients, inclosa doncs, la possibilitat que l'equip la celebre sobre la gespa i que ho faci també doncs, amb l'afició aquesta mateixa tarda.
Veurem si assagen alguna frase també per formar part de l'imaginari col·lectiu, com són els zigazagues de Guardiola en el seu dia o en un momento dado de Cruyff, a veure què és el que diuen, si poden parlar.
Ja la tenim aquí.
Sí, ja la tenim aquí, exacte. Gràcies, Oriol.
Fins ara.
Voleu fer algun apunt més del tema de la final? Algú que vulgui fer algun comentari?
No, jo vaig veure només la segona part, sí. Però clar, aquesta és la part que tothom s'emportarà de record, no el patiment de la primera, no?
Exacte.
Que va ser una remuntada. Tothom diu, no sé què els va dir al vestidor, no? El que sembla que els va dir és que recordessin d'on venien i quines mirades hi havia posades sobre ella i què representava aquesta final, no?
D'aquí una estona li preguntem, perquè el deixem descansar una estoneta a veure si ens diu exactament la frase literal, si hi ha un salir i disfrutar o no, alguna cosa similar.
De fet, una de les jugadores també va explicar això, que estaven molt tranquil·les perquè sabien que estaven fent el que havien de fer i que ja entrarien, i que al final aquesta confiança en si mateixes, en que aquesta pressió la positivitzessin, en el sentit de dir estem a la línia adequada, queden encara doncs, tota la segona part, per tant, confiem-hi, doncs al final va tenir el cert resultat. Jo simplement afegir, perquè jo crec que hem comentat bàsicament el que suposa el futbol femení i els valors que està demostrant el Barça femení, és que recentment hem parlat molt de futbol masculí per fets com el de Vinícius, com la invasió que hi va haver al camp de l'Espanyol. Són fets que jo em poso a pensar això en un camp esportiu on s'estigui produint un partit del femení, i em sembla que és completament inversemblant en els moments d'ara. És a dir, els valors que està transmetent en el futbol femení s'allunyen molt, a vegades, aquesta testosterona excessiva i negativa que en determinats camps de futbol, i abans ho deia la Maria, no? Que com a dona, determinats camps on es va, doncs l'ambient és completament diferent. I ahir ho han narrat vosaltres, ho hem vist en diferents mitjans de comunicació, aquesta massa de públic, de mares, de pares, d'avis, amb netes, amb nets, és a dir, un format diferent de viure i de gaudir el futbol que no el fa menys emocionant, ans al contrari, i ho hem vist amb aquesta final, i que crec que aporta uns valors en positiu, que ja no només parlem de la part esportiva, sinó del que hi ha darrere del futbol, i que això enganxi el públic jove, envia un missatge educatiu del que pot ser l'esport, molt diferent del que en moltes ocasions veiem en el futbol masculí.
La qüestió és, en un partit com aquest, que era molt transparent tot el que passava, és interessant veure com es gestiona la psicologia col·lectiva, no? Va ser determinant que el segon gol arribés de seguida del primer, perquè això va donar immediatament expectatives, i a partir d'aquí ja vam veure el partit rival l'equip rival molt nerviós, cometent molts errors, i en canvi, quan més errors cometien les rivals, elles més segures estaven en la possessió de la pilota, tot el rato tenint...
3 gols en 22 minuts, sí.
Clar, perquè el que es tractava és de tenir la pilota, buscar l'ocasió de gol, i quan van tenir el tercer ja ho tenien... Tot i que en l'últim moment jo vaig patir una mica,
Perquè no es pot guanyar un títol a Can Barça sense patir, això és així. Digues.
No, només comentar que em sorprenia molt, perquè ja durant tots els dies abans hi va haver-hi diverses jugadores que van dir, bé, si ens trobem amb un resultat contrari d'entrada durant el partit, no ens posarem nervioses aquesta vegada. Que jo pensava, home, normalment quan afrontes un partit com aquest no hi penses en que marqui primer l'equip contrari. Elles ho tenien com molt coll avall, que això podia passar i que ho remuntarien. I vist com va anar després del partit, està clar que ho havien preparat.
Però deixem dir sobre això que jo m'imagino en el cap i en el cos d'aquestes jugadores, no només la pressió dels 10.000 que t'han vingut a veure creuant a Europa, sinó el precedent de l'any anterior.
Clar.
O sigui, el fantasma de que no ens torni a passar el que ens va passar.
Que
no?
Arribes llavors... tens la mela a la boca i no te la pots perdre.
Et parla molt, no només de la qualitat esportiva, sinó la mentalitat d'aquest equip. O sigui, estem parlant d'una cosa d'un nivell absolutament superior. Remuntar una final de Champions que vas perdent 2-0 al descans, ostres, no està a l'abast de pràcticament ningú, És així. Mm-hmm. Passant 3 minuts de 2 quarts, deixeu-me un moment la publicitat i canviem uns instants de tema, tot i que després podrem saludar a un dels protagonistes, com és Jonathan Giraldez, l'entrenador del Barça femení, que ahir no només celebrava la Champions, sinó l'arribada del seu fill, que va néixer fa una setmana i que estava a l'estadi. 8 dies tenia la criatura, el vam veure una de les imatges més boniques de la final. Ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Busques cotxe o moto? Troba el teu vehicle a la Fira del Vehicle d'Ocasió d'Autovivo del 9 al 17 de juny a Sant Boi. Escull entre més de 500 vehicles de quilòmetre zero, gerència i seminous directes de concessionari i totalment garantits. Beneficia't de fins a un 30% de descompte i a més compra ara i no paguis fins al setembre. Informa-te'n a firadelvehicle.cat i autovivo.es.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundia Auto, al centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia una batedora de got Braun valorada amb 89 euros amb 90. Subscriu-t'hi per només 39 euros i emporta't de regal aquesta fantàstica batedora ideal per sucs, batuts, cremes. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i refresca't amb els teus propis smoothies i gaspatxos amb La Vanguardia i Braun.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravà. Oh. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC+1 Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1 amb Mònica Usat. En aquest episodi, l'esclafit de Vilafranca del Penedès.
El dia 31 d'agost de l'any 2022, un episodi de xàfecs intensos va afectar molts punts de Catalunya. A Vilafranca del Penedès estaven en plena festa major i, de sobte,
van veure com tot de finestres començaven a volar allà mateix a la plaça de la Vila, cadires, les persones corrien a xuplugar-se, els castellers amunt i avall.
Un esclafit que va durar 6 minuts ho va destrossar tot. Arbres a terra, escenaris destrossats...
Semblava com d'una pel·lícula, no? Com un tornado o alguna cosa així. Semblava que no estiguessis a Vilafranca.
Oxigen, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passant ara 6 minuts a 2:15 del matí, estem acompanyats de la Ivanguera, de la Milagros Pérez Oliva, del Carles Fernández i de la Tània Tàpia. Ara estàvem fent broma perquè una de les notícies del dia ens ha semblat increïble. La història que ha tret el Toni Muñoz a La Vanguardia d'aquest atracament que va haver-hi en una sucursal bancària a Palau Solità i Plegamans, en què es van conxorxar la directora, aparentment, de la sucursal i l'atracador, que era mosso d'esquadra, perquè són parella ells dos. O sigui, hi va haver un atracament d'una parella a l'altre membre de la parella per endur-se diners. I que la cosa va anar bastant bé fins que van trobar la matrícula del vehicle en què s'escapaven. I el Carles em deia, home...
És de primera poli, això.
Home, per favor. I després, al mirar les imatges, el que em sembla clar... curiós del cas és que al revisar les imatges de l'atracament els investigadors van dir això sembla una mica sobreactuat.
Més de Palau Solità és més de venezolano, això.
Sí, exacte. Ai, Rodolfo. No?
Culebra.
En fi, aquesta és una de les... la podeu llegir, la història és molt bona del Toni Muñoz de La Vanguardia. Bé, 9:37. D'aquí uns instants, precisament parlarem amb Mossos per una qüestió que està vinculada amb una cosa que explicàvem la setmana passada, que era el concert de Coldplay i les entrades venudes. En principi no tenim notícia que amb el Primavera Sound hagi passat res similar, però el cas de Coldplay cada dia s'ha fet una mica més gros i sembla que hi ha moltíssima gent implicada. De seguida el saludarem. Però abans, us volia preguntar per qüestió purament política. Avui hi ha un parell d'enquestes. Clar, és la primera vegada que us saludo després
d'aquella alegria que ens van donar.
Diu que et va costar...
dilluns, eh?
Bueno, sí, sí.
No, jo estic pensant en dilluns, estic amb tu, Tània. Jo estic pensant en el dilluns.
Què va ser el dilluns, no?
Bueno, va ser molt dur. A més, me recordo que vaig fer una cosa de feina al matí, vaig agafar un tren direcció a Madrid a les 11, just quan Pedro Sánchez compareixia i anunciava l'avançament electoral. Jo ja no sabia si baixar, tornar a la tele, què fer, perquè era com, mare de Déu, senyor, què està passant ara?
Però tu i jo vam comentar, Tània, que era molt raro això de que convoqués a la Moncloa una hora abans de l'executiva del PSOE, que havia de ser una cosa grossa, eh?
Era molt estrany, perquè ell no podia sortir des de la Moncloa a valorar els resultats. Això no és propi d'un president. Ell, és veritat que això no s'ho saltaria, que està institucionalitzat. És a dir, quan Pedro Sánchez convoca una declaració institucional és per alguna bomba. Crec que l'última que va fer va ser per el tema Pegasus. Sempre ha sigut per alguna cosa, per dir que havien estat espiats, etc, o per fer crisis de govern. O sigui, havia de ser una cosa grossa. Però clar, pensàvem, ostres, si fa fora el soci de Podem, què guanya? No crec que pràcticament ningú, hi he parlat amb molts companys i analistes polítics que fa molts anys que estan fent política a Madrid, i pràcticament ningú se'n sumava que avancés les eleccions. Però és d'aquelles jugades que és el tot o res, que si li surt bé farà encara més gran la llegenda d'aquest manual de resistència de Pedro Sánchez, d'aquesta jugada de Kasparov, i si li surt malament, doncs és allò de dir, doncs, potser a l'esembre també li sortia malament i s'ha evitat uns mesos d'agonia. Per tant, veurem, és una jugada molt arriscada, però
molt arriscada, eh?
La ressaca electoral, és a dir, el panorama d'allò que vam dedicar tot el diumenge a parlar dels pactes, d'això, de l'altre, que ens pensava que es quedaria aquí, va prendre tot plegat una dimensió al·lucinantment.
És que deies Tània, que és arriscat, però és que jo m'imagino, si no li surt bé a Pedro Sánchez, els quatre anys de travessia pel desert
marxarà.
Del PSOE
marxarà.
Ell evidentment ha de marxar, no pot fer una altra cosa, però vull dir pel propi partit, perquè la derrota és tan aclaparadora a nivell local i a nivell d'institucions en fi, d'autonomies, que si afegeix perdre el poder de la Moncloa, ostres, no sé com s'aixeca.
Ells han fet un càlcul, Xavi, i han calculat que al final bona part dels vots que han perdut, el 60% són a Madrid, val? Andalusia han remuntat, han pujat el doble dels que havien perdut a les eleccions de Juanma Moreno, que va arrasar per majoria absoluta. És a dir, ells calculen que si ara convoquen i fan una campanya, ho hem vist des del moment zero, d'atac al Partit Popular, aquesta no serà una campanya d'estat del benestar, no. Desplegament del programa, hem fet això,
diners, aconseguit... No?
No serà això. Serà
Interrail...
Serà una campanya completament visceral i d'atac, o ells o nosaltres, i d'assenyalament, Llavors, ells calculen que si ho fan ara, fixeu-vos que no és casual que surti la Namà, perquè a més els números li surten. Els 54 dies cauen en un diumenge, no ha de moure, no ha de portar vot entre setmanes, és a dir, agafant el reglament, convocant com va fer i dissolent, i els 54 dies cauen en un diumenge electoral. Per tant, li permetia fins i tot fer això, perquè molta gent diu, ostres, per què no s'espera el setembre? Els càlculs electorals del PSOE és que si ara, ràpidament, tornen a fer eleccions, poden resistir. És veritat que Yolanda Díaz sí que li devia agafar un patatús quan el dilluns la va trucar Pedro Sánchez a primera hora i li va dir, pues, sortiré a les 11 a anunciar això. Li devia agafar un patatús i a moltíssima altra gent, entre d'altres companys periodistes que s'han quedat, doncs hem quedat amb vacances alterades, els funcionaris de Correus, la gent dels equips, els treballadors del Congrés dels Diputats, que hi haurà una sessió constitutiva el 17 d'agost. Imagineu-vos, un 17 d'agost és la setmana de menys productivitat arreu de l'Estat, la setmana del Ferragosto, com hi diuen a les Espanyes, i hi haurà una sessió constitutiva, és a dir, el que surti diputat no tenir vacances a l'agost, que són temes menors, no? Però vull dir, els xarboteig del calendari és brutal.
El que passa és que, tu deies, el PSOE ha calculat que és l'opció menys dolenta per provar de recuperar-se de la castanya que van ser els resultats del diumenge passat. Jo faria el mateix, jo crec que és l'opció menys dolenta per Pedro Sánchez.
Bueno, perquè és desagna, fins al desembre és desagna.
Però el que aconsegueix amb aquesta opció és sobretot taponar les ferides internes, és a dir, que ningú s'aixequi en contra del seu poder a dins del partit, que no, que no hi hagi rebuig a dins del partit a la castanya que han tingut a València, a Balears, a Aragó, probablement per una campanya que tothom està assenyalant que era absolutament personalista i en clau de Moncloa en comptes de la campanya de fets que havien aconseguit cadascun dels líders locals a nivell municipal i a nivell autonòmic.
És a dir, com la campanya va posar-los a llistes a sobre, és a dir, que la jugada encara és més, és a dir, tapones a la protesta interna i però, els perdedors de la nit electoral del 28 de maig, com faran Francesc Armengol, les situes de cap de llista.
Sí, el que passa és que això el que significa és que si no aconsegueixes guanyar la Moncloa, el partit està encara més desmantellat per afrontar el relleu de Pedro Sánchez.
Ja, però això primer cal que Pedro Sánchez sigui derrotat i per tant el pas següent és intentar remuntar i guanyar les pròximes eleccions, és a dir, el relleu de Pedro Sánchez serà en tot cas si perd les eleccions.
Home, evident.
I per tant anticipar-se tant, jo crec que mirat bé els números, que a mi també em va sorprendre perquè la nit electoral vaig tenir la sensació d'una debacle tremenda, i després mirant bé els números, tampoc són tan dolents pel PSOE, perquè Andalusia puja respecte de les anteriors municipals.
Sí, parlem de vots, però sí, de pèrdua de poder.
No, aquí està. Però si analitzes d'on li ve la pèrdua de poder institucional és l'ensorrada dels socis amb els quals formava govern.
I 700.000 a Madrid, ja que ara ho estic passant.
A veure si puc acabar l'argument.
Sí, parla la Milà.
Dic que el perd a Balears, a València, a tot allà on li queda, tenia necessitat de pactar amb Unidas Podemos, s'ha esfonsat Unidas Podemos, s'ha fragmentat l'espai de l'esquerra i la pèrdua de poder institucional ha sigut brutal, general, a tot arreu, d'acord? Però des del punt de vista dels vots, no tant, perquè com a vots el PSOE aguanta molt bé en aquest 28-29%, i llavors ja depèn de lo que faci l'esquerra de l'esquerra, que això ara podem parlar també de quina serà l'estratègia. Però el PSOE calcula, i bueno, no el PSOE, sinó també les cases d'enquestes, calculen que hi ha hagut 3 milions de vots progressistes que s'han quedat a casa. És a dir, són 3 milions de persones que les enquestes donen preferència per partits d'esquerres, que diuen que no votarien mai a la dreta, i que no han votat, i que per tant el gran repte del PSOE és mobilitzar tota aquesta gent. Llavors ara aquí veurem si l'estratègia del PSOE és anar com semblava apuntar en el debat de la moció de censura, presentant un tàndem amb Yolanda Díaz, de dient esquerres de l'esquerra voteu a les vostres confluències a tot arreu i votants del PSOE voteu al PSOE perquè anirem junts i farem un govern de coalició, o el PSOE ara d'alguna manera se veurà impel·lit a escenificar que no vol més Monteros i Belarras al govern, per entendre'ns, no? Encara que estic segura que a la Yolanda Díaz tampoc al contrari, la cuidaran. Però en Podemos no estic tan segura, que el PSOE, jo crec que un dels balanços que fa el PSOE és que la guerra cultural i la manera com han portat la guerra cultural les dos ministres de Podemos, que no els altres membres, ni Garzón ni Yolanda Díaz, s'ha perjudicat en el seu electorat.
Carles.
Bé, a mi em sorprèn el punt de partida com de dir jo sóc el menys dolent, no sóc el millor. No, perquè plantejament de zero...
Bueno, però això vols dir aquella idea del si tu no hi vas, no?
Sí, el
que
és, Doberman.
Que és una...
és l'anunci històric, sí. No? Això té molts anys.
Sí, sí.
Però, vaja, Pedro Sánchez va fer una intervenció de que jo sóc el mal menor. Sí, ja està. No és com... I Pedro Sánchez també ha recollit aquest hiperpersonalisme i aquesta hipertendència del seu jo, el seu ego. És que anava a cada visita que feia destruir el candidat o candidata, perquè l'enterraven una proposta de que si el cine, que si tal, que si... No hi havia titular de cap líder o lideressa regional o municipal o tal que Lluís, perquè sempre anava ell, i això jo crec que la gent també se'n va tipar d'aquella mena de tòmbola estranya, no?, de fira, que ja era com una mena d'acudit. A veure què diu, no? Moltes de les coses les ha llançat pel balcó, perquè, clar, que abans de la legislatura decauen. Per tant, jo crec que la gent també s'ha adonat una mica de la pallofa, s'ha adonat una mica de la pallofa. Però, clar, ell juga amb això, no? Els que poden venir són molt pitjors. El mateix que fa el president Aragonès quan compareix, que ja dona per feta una victòria de PP i de Vox, i el que fa és cridar a la unitat perquè ve el dimoni. O sigui, és exactament el mateix. Des d'aquest punt de vista, jo crec que la creativitat i les idees, diguem, estan ancorades en no sé, no és, potser no el segle passat, però gairebé, tocant-hi.
Per tant, és idea com de crisi, anem a tocar el botó el botó que sabem que ha funcionat en d'altres ocasions.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. I de crisi i de primer jo, després jo, després jo.
Hi ha una diferència ja respecte del botó d'altres ocasions, que és que aquesta vegada tothom està alarmat. Jo la setmana, fa dues setmanes vaig estar a Brussel·les i vaig parlar amb gent de diferents partits i tothom està molt alarmat per la onada conservadora que hi ha a Europa. I des d'aquest punt de vista, la part d'Espanya que ara ens estem jugant s'està mirant amb molta atenció, perquè hi ha una evidència clara de que el PP, el Partit Popular Europeu, intenta canviar les seves posicions respecte de quin ha de ser el tracte amb l'extrema dreta. És a dir, de fer versemblant que es pugui pactar amb l'extrema dreta allà on l'extrema dreta tingui possibilitats de guanyar, que és el cas d'Espanya. El cas Meloni els hi serveix una mica de dir, bueno, o nosaltres ens acostem a aquest tipus de discurs i no fem cordons sanitaris, o si no, podem perdre el gran part del poder institucional que tenim, perquè una part d'aquest vot se n'està anant cap a l'extrema dreta.
Però passa per alguna cosa, que aquest vot
ja, va ja, sí, sí, clar,
passa per podem analitzar cosa, per què, passa sí, perquè sí, les gestions...
I tant, i tant. Bueno, no, només la gestió, no només la gestió.
Vull recordar una altra cosa.
Avui mateix hi ha un reportatge super, per mi interessant, no? Com a l'avantguàrdia, com les urbanitzacions han estat un lloc de recollida de vot de Vox, perquè ha apel·lat a la seguretat. Llavors hi ha aspectes que són molt bàsics, que no tenen un fonament ideològic o de concepte de com ha de ser la societat, sinó que és molt bàsic.
Que és i que ara força barris també, com la Mina o les 3.000, els barris més populars.
S'identifica, diguem, el que resoldrà el meu problema i ja està. Sí. I m'és igual votar-lo, o sigui, puc estar votant a aquestes municipals a Vox i quan vinguin les generals potser estic votant...
Però història, i després hi ha elements en els quals la confluència entre els programes de PP i Vox, sobretot a segons quines regions, pot ser molt plàcida. Per exemple, Maria Guardiola, que és la que sembla que serà la nova estrella del PP, que és la número 2, de fet, a les eleccions a Extremadura, però és la nova estrella del PP. I llavors, el que prova d'aconseguir és barrar el pas al programa de Vox en termes de qüestionar l'avortament o les lleis i els drets LGTBI, però en canvi anem junts fins allà on vulguis en defensa de la caça, defensa de l'agricultura, defensa de la tauromàquia, és a dir, hi ha tota una sèrie d'ideari amb el qual es trobaran molt còmodes i que li permet als dos partits, a més a més, marcar les diferències en altres punts, com és, per exemple, el dret a l'avortament. Per tant, jo crec que veurem coses i punts de trobada més plàcids del que sembla d'entrada.
A mi em sembla que és molt, molt, molt clar que seguir fiant els resultats a l'ideari i el teu concepte de societat i el que t'agradaria i el que no, això és molt arriscat, eh? Perquè al final hi ha el dia a dia, que és que m'ha posat la hipoteca, disculpa,
sí, perdona.
Que m'ha posat la hipoteca 300 euros al mes, que tots els meus veïns tenen alarma, jo també me l'he de posar, que
és... o que vius d'un cot de casa, clar, i això m'ho està prohibint.
L'apel·lació només a l'ideari em sembla una apel·lació antiga, sí. I curtplacista.
Però hi ha més coses.
Segur,
històricament sempre ha passat que quan hi ha hagut una gran crisi l'electorat ha virat cap a la dreta moltes vegades. Ho vam veure a Alemanya després de la crisi del 30, ho hem vist en molts llocs. Quan hi ha inseguretat, quan hi ha por, quan hi ha incertesa sobre el futur, pues la gent li agafa un pas bo de dir
votem a la dreta. La inseguretat és per alguna cosa.
Sí, sí, no, però la inseguretat
no apareix en un mes.
No, però la inseguretat no és la de l'atracador que va la inseguretat de la que jo parlo és la inseguretat vital de com serà el futur dels meus fills, com serà el futur, si mantindré la feina o no la mantindré. Ara, molta gent... Hem tingut tres crisis en menys de 15 anys. Tres crisis greus que han fet que molta gent hagi perdut la feina, que molta gent hagi vist com li perillaven els estalvis, etcètera, no? Tot això genera un estat d'ànim general una mica pessimista. I per tant, bueno, això són grans corrents generals. Per això passa a tota Europa i per això als Estats Units va passar el que va passar, amb Trump, etcètera, no? Bueno, i llavors Espanya no estava en aquest això. I el govern legítimament pensava que com que havia fet una tasca de govern justament perquè afavorir que les polítiques permetessin que els més vulnerables no tinguessin la crisi com l'havien tingut el 2008, això li reportaria beneficis electorals. I aquí on hem vist que això no ha funcionat. És a dir, la gent expressa majoritàriament recolzament a les polítiques que ha aplicat el PSOE i després... No, el vot que obté no es correspon amb aquesta apreciació pública.
7 minuts per les 10, perdona, Tània, és que sí. Tinc una persona en línia i si no la saludo al final m'acabarà patjant, pobra. Perquè abans us deia que volia parlar un moment del, ara que s'ha acabat de la primera sala, no està a punt d'acabar, d'una de les coses que van passar fa just una setmana amb tot el tema dels concerts de Coldplay, que és totes aquestes estafes que es van produir i que van ser molt significatives en el cas de Coldplay. Tenim en línia el sotsinspector Xavier Salvador, el cap de la Unitat Central de Jocs i Espectacles dels Mossos d'Esquadra. Senyor Salvador, molt bon dia.
Molt bon dia.
Diumenge passat teníem en aquest programa el testimoni d'una persona estafada amb aquestes entrades de Coldplay. Hem tingut el Primavera Sound aquests dies. Ara ve un altre concert a l'Estadi Olímpic, és el de Beyoncé. Pot passar el mateix? Està passant això?
Bé, amb el volum que ens hem trobat amb el tema dels concerts de Coldplay, esperem que no sigui així. Jo des de... Bueno, els anys que porto dins de la professió i des en l'àmbit de la policia administrativa, és cert que és el primer cop que ens trobem tantes persones afectades per tema d'estafes amb la venda d'entrades. Aleshores, també hem de tenir en compte de que es van donar la casualitat de que eren 4 dies de concerts, pràcticament consecutius, entre mig un dia de descans, i també tenir en compte que es fa en un lloc molt, molt emblemàtic, que és a l'Estadi Olímpic, però després tenim també un volum de persones que estaven també gaudint del concert i que es trobaven als exteriors i, òbviament, són clients potencials de la gent que es dedica a fer estafes. Per què? Perquè teníem gent, per exemple, doncs, que no havia pogut obtenir una entrada i volia, sí o sí, fer el seguiment del concert, encara que fos fora, i són, bueno, el que dèiem, clients potencials d'aquesta gent.
Tantes, ha dit, no n'he vist tantes, què són?
Tantes persones perjudicades.
Què són?
Estem parlant entre 200, 300 perjudicats, ja et dic, àmbit penal, no és àmbit administratiu, i que sempre, més o menys, però no estem parlant d'un volum tan elevat.
200, 300 persones que van ser estafades. Val, aquesta estafa, perquè hi havia un senyor amb qui vam parlar fa una setmana que havia passat, era perquè ell deia que l'entrada no era en si mateix falsa, però sí que havia estat revenuda com 70 vegades. I llavors només valia una d'aquelles 70 entrades.
Efectivament. Hem de tenir en compte, actualment el paper en si ha desaparegut. El que s'està duent a terme doncs, a través de la venda, a través de plataformes tecnològiques, cada vegada més la gent porta en els mòbils les pròpies entrades, es fa amb una lectura d'un codi QR, i el problema i el perill està en la venda entre particulars. Val? El comprador pot actuar de molt bona fe, però els venedors en aquest cas s'han d'anar molt en compte, i sobretot en determinades ofertes que han aparegut i que crec que d'alguna forma ha d'alertar a la persona que compra, no? Què ha passat? Doncs clar, si jo tinc un PDF on tinc l'entrada que és bona, però jo com a venedor la continuo tenint, la venc amb una persona, doncs puc fer el mateix amb 40 o 50 persones més. Ja. El problema, que com que és bona l'entrada, el primer que accedeix a l'estadi és l'únic que podrà accedir a aquella entrada. La resta de gent, doncs òbviament ja no hi podrà accedir. I aquest és el gran problema que va haver concretament aquí amb els concerts de Coldplay.
Si ara això és el més habitual, estafes de compra-venda d'entrades, és això? És a dir, que s'envien PDFs repetits un darrere l'altre?
Clar, es pot fer habitual. El problema és que també se li ha donat molta publicitat i entenc que ha de ser així perquè l'usuari ha de saber que corre aquest risc.
Clar.
Aleshores, per això el que diem és que evitin en el possible dit d'una altra manera, que utilitzin els canals oficials i les plataformes autoritzades, les tecnològiques, per fer la compra d'entrades i evitar en el màxim la compra-venda en particulars, perquè el problema el tenim aquí i el podem tenir en futures ocasions.
La investigació ha portat cap a algú?
La investigació nosaltres no la portem directament, la porten companys de les unitats d'investigació, i en aquests moments hi han investigades dues persones.
Dos persones.
Una d'elles ja és reincident.
Reincident amb la venda d'entrades, clar.
Efectivament.
Negoci gairebé familiar, diguem-ne. I en festivals com el Primavera, com el Sónar, com el Cruïlla, que ara venen, el problema pot ser el mateix o és diferent?
Haurem de valorar-ho, perquè hores d'ara tenim el Primavera Sound, no disposo de dades concretes de si hi ha hagut algun tipus de disbauxa en aquest àmbit, i... però tot sembla indicar que no serà així. Tot sembla indicar.
La legalitat pot fer-hi alguna cosa? Pot haver-hi millores per intentar evitar que passin aquestes coses o no?
Home, pot haver millores. Jo crec que cal fer una revisió del marc normatiu que tenim. Catalunya com a tal, òbviament, té competències exclusives en matèria d'espectacles, disposa de... al seu marc normatiu hi ha una llei i un reglament, la llei d'11/2009, que és la regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, i després tenim el reglament, que és un decret, el 112/2010, que és el que desenvolupa la llei. Òbviament, hi ha un articulat que diu què és el que es pot fer i no es pot fer amb la venda i revenda d'entrades. Concretament, i així, resumint així de forma molt, molt senzilla, el que es pot fer és que els organitzadors poden habilitar expenedories per fer la venda física, i de la mateixa manera diu que es poden autoritzar plataformes tecnològiques. Que aquestes plataformes tecnològiques es regeixen per normativa pròpia de comerç electrònic. La normativa pròpia de comerç electrònic, el que ens diu és bàsicament tema de transparència, tema de condicions contractuals entre les parts i drets dels usuaris, que ja està prou bé, crec que ha de ser així. I després la norma el que diu que és el que es prohibeix. Concretament el que es prohibeix és la venda d'abonaments en traç o revenda que sigui ambulant, és a dir, al carrer, o feta per persones no autoritzades,